la que va ser protagonista realment de històries de primària del primer capítol va ser la Teresa, que és una senyora, una àvia molt agradable. Va anar a controlar el tema de l'analítica, perquè va fer una analítica, li vam els resultats, que té el sucre, a veure...
Mirem l'anàlisi.
Ah, mira, vale. Fugi el ronyó que ha fet, perquè he fet bondat, eh?
Ha begut aigua?
Un litre i mig cada dia.
Fixa.
Te'n recordes que hi havia una miqueta d'anèmia?
Sí.
Ja no.
Home, només faltaria. Prenc unes pastilles que valen 40 euros cada mes.
Però això no entra pel seguro?
No,
ah.
Són d'herbes.
Vale.
Bueno, me les envia la farmacèutica.
Ah, vale.
40 euros i encara em fa descompte.
El sucre està bé.
Menjo xocolata.
Ai.
Però no passa res. Poca cosa.
Cada dia una presa.
No li trauré. Això ho pot prendre. No passa res, una presa de xocolata.
Cada dia.
Li deixo fer.
Cada dia em menjaré una presa de xocolata.
No passa res.
Si li ve de gust, se la pren. Si no,
oh,
no.
I tant que ve de gust.
O sigui, se la pren i ja està, home.
Ara.
Però de llet, eh?
Ai.
Ah, de llet. Més sucre, encara.
Veus?
Escolta, m'apunten amb aquesta qüestió que es treta sí. sobre la taula una,
els gasos.
En aquest cas una persona vinculada al sector de la infermeria.
La candela?
No s'introdueix una candela, sinó que sembla que aquests efectes els efectes buscats s'aconsegueixen amb una branca de julivert.
Ah, sí?
És el que ara mateix
això,
aquesta...
Però això són els nens petits.
Bueno, és el que m'està dient, que amb una branca de julivert sí que s'aconsegueix donant toms al l'anus
sí.
que desapareguin els gasos.
O sigui, que ara quan vas a la peixateria...
T'ho regalen.
Ara ja no gaire, eh? L'has de demanar.
Ah, no? Ja no.
Ara l'has de demanar i a vegades van escassos. Però...
Sí, hi ha poc julivert.
La pregunta és, t'ho fas tu sol o t'ho fan?
Home, mira, sempre ajuda.
El del julivert.
Canalla, el que has de fer.
No, la canalla sí, home, la canalla està clar. Ara, amb un adult, t'ho fas o t'ho fan?
Bueno, com, bueno, depèn.
Escolta, et pots fer una infusió, unes pastilles de fonoll i no cal anar amb el
no, però julivert. Poca broma, que si tens flatulències, a vegades et poses et peses i pots tenir un quilo de més,
sí,
eh?
Sí, sí,
fas
sí.
Un quilo. Jo m'he arribat a pesar 120 quilos.
I una bombona.
I només era gas.
Ara, això sí, en el moment de punxar-me el cul, doncs escolta, m'he primat de cop.
Bé,
autopràctica, m'apunta la Sílvia a l'infant. Autopràctica, m'està bé. És una qüestió que te l'has de fer tu sol.
Bé.
Amb un mirallet.
Bé, anem a més.
No sé, home, si no com...
No saps on tens el cul?
No, jo no. Estic tan foradat que darrerament no ho sé.
Bé, el mirall ha de ser bastant gran perquè t'ho has de veure.
Bueno, va, què més? Entrem amb més coses. Anem a First Dates perquè sí que és veritat que... home, ahir el joc de cartes... Vull dir una cosa del tema del joc de cartes. Sí. Hi havia gent que estava emprenyada perquè no havien fet l'últim capítol del joc de cartes de la temporada. Home, a veure, amb futbol... fent 40-38 ahir, era normal que era llançar el capítol del joc de cartes. Enteneu-me que la cadena es vulgui reservar el capítol final per el proper dimecres. És a dir, és normal, això és protegir el producte. Però
el que van fer ahir?
El de Madrid, els calçots de Madrid.
Van fer una repetició el de Madrid, dels calçots de Madrid.
Ah, van repetir.
Sí, ja havíem comentat aquí a la ràdio. Els First Dates, que aquests sí que no estrenen, sempre s'estrena.
Sempre estamos.
Atenció, perquè aquesta setmana van posar l'altre dia el tall del Sobera, que tenia problemes amb les ungles, que el Calleja deia que li podia tallar les ungles amb la boca. Atenció, últimament el fetitxe de la gent, que és els peus.
Los pies van volven locos.
Els peus, la gent que... No sé, que hi ha alguna cosa allà als peus, Toni?
Hay mucho amor.
Que els hi agrada.
¿Cómo estás?
Bien, muy... Soy un tío muy sexual. Pues uno de mis fetiches es que me coman los pies.
Mira, te voy a presentar. Mira, Guillermo, él es Alejandro. Alejandro Guillermo.
Ay, hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí, sí, claro.
¿Qué opinas sobre las relaciones abiertas?
Bueno, a ver... Las relaciones abiertas no me parece que estén mal. Yo no descarto una relación abierta.
Ya. Yeah.
Y a ver que me... Bueno, es que no tengo ningún problema. No tengo absolutamente ningún problema.
Ya. Yeah.
¿Y tú qué opinas de la relación abierta?
Yo me encierro totalmente. O sea, no... No estoy de acuerdo con la relación abierta. Cuéntame, se me olvidó hasta tu nombre, la verdad.
Alejandro, ¿y tú? Fernández.
No, no, Guillermo.
Roma, Guillermo.
Un desastre de cita.
Mira, uns peus de porc ben fets, ben estufats.
Què té a veure uns peus de porc, ara?
Amb patates i pèsols.
Però què té a veure uns peus de porc?
Però ben estufats, quan no parlàvem d'això.
Me menjava de menjar els peus.
Me menjaven peus de porc.
No, vol dir una pràctica eròtica de què li agrada. Una persona que li llepi no li xuclin els peus a una altra persona.
No, home, sí, xuclar el peu de porc i tant.
De persona, de persona.
Bueno, a vegades hi ha porc,
també, eh? El sang cuí.
Sí, no, la peus de porc. Això de la nieve, no m'ha vist la pel·lícula de la nieve.
Sí, sí. A la nieve sí, a la nieve sí, sí que se'l sengen, però...
A la nieve em vaig quedar morta quan es veuen tots sí, els ossos sí. Allà, eh? Mm. Que jo això no havia vist en cap pel·lícula, no. Es veuen tots els ossos.
Ah, sí? És, una, és, la, és la nova versió, és la versió Astèrix o Bèlix.
I com un està acabant-se la carneta del, no. De la mà d'una...
És el més bo, eh? Arran dos
és el més bo. La nova pel·lícula del Viven...
Sí.
Sí, és la del Bayona, no?
La Bayona?
Sí, sí, no. No te l'has vist, al Netflix?
Doncs no, i ja m'he proposat no mirar-me-la. Ja per portar la contrària a tothom. L'altre dia, jo ja, com que sóc l'home que va a la contra, que sóc un salmó,
és el salmó.
Ja m'he proposat no veure-la.
Doncs hi ha una...
Ja m'he proposat, mira, ja no vull veure-la.
Bueno, doncs, escolta, corren unes imatges per les xarxes...
De... Però escolta, veig que tothom està amb...
Sí.
O sigui, al final us quedeu amb el tema truculent, el ditet,
no,
la carn, la fregidura... Jo no sé que no van portar una fregidura, no... Vam fer la
clar,
carn
clar.
Rebussada.
A mi el que més em va agradar d'aquesta pel·lícula, sincerament, a banda que tècnicament
sí.
És brillant,
sí, sí, no,
com que he vist molts documentals i he vist moltes entrevistes, veure els cameos dels autèntics que surten a la pel·lícula, surten els supervivents reals. I obren la porta, per exemple, els que fan el seu paper, o el que era la seva mare o la seva germana. Que van
I surt Jofre Verdagí o no?
No l'he vist, tu.
Com?
Ah, no, que surt el sement aquell. Perdona.
He fet tot un lío de pel·lis.
Ara jo
dic... Ara no
ho entenia,
què,
bé,
hi ha
no ho entenem
tantes
gaire.
Coses que... Sí, no, saps a la pel·lícula de l'Eugenio que surt el Jofre allà?
Sí, sí, Gerard Jofre.
És Gerard Jofre,
Gerard Jofre.
No, doncs... El Verdagí era el fill del Verdagí.
Sí, del Verdagí.
Ah, no, el que no surt tampoc, i vaig estar buscant tota la pel·lícula, és el Basté.
Gràcies.
Però en canvi surt la perruca d'un dels supervivents.
Exacte.
Que és del sabent aquell. Perquè l'escac... es passen el material.
No, jo vaig tenir una perruca.
Sí, i és la del Basté, l'han enviat allà a Los Andes per fer el rodatge.
És que costa fer una perruca.
Gràcies. És la perruca del Basté. Hi ha un dels protagonistes que li penja l'etiqueta. I posa Basté. Llavors el veus al tio, que me voy a comer uno de deditos, que tengo mucha hambre.
Però és viu o es mor el que porta la perruca?
Es mor, al final
es mor. La majoria es moren, eh?
Doncs corren...
No sé si ho sabíeu, però...
Corren unes imatges a les xarxes d'una persona...
Fent atletisme?
No, dins de l'avió grava el del seient del davant com està mirant a través del mòbil la pel·lícula.
Ja les he vistes, ja.
Les has vist, no?
Ara, però això no és un fail, no?
No.
Una persona, és a dir, no, una persona actualment que puja en un avió i el primer que decideix fer és posar-se a veure la Sociedad de la Nieve amb
el mòbil.
Quines morbosit.
Bé, i per acabar del
fet... Ah, i si voleu ara, ja està penjat a Netflix, com es va rodar.
Ah, molt bé.
Que m'ho vaig mirar ahir.
I hi haurà versió de 6 hores, que és la que estic esperant.
Perquè dura molt, eh?
Perquè jo m'estic esperant la versió, la pel·lícula Napoleón.
Sí, Apple TV.
Que hi haurà la versió Apple TV de 4 hores i mitja. Estic esperant aquesta versió de Napoleón.
Però després que t'hagin explicat que de la pel·lícula hi ha molta cosa que no és veritat...
Bueno, a mi m'agrada.
Que l'han canviat.
A mi em va agradar la pel·lícula i ja està.
Bé, abans de plegar, que tinc la Miriam per aquí, seguim perquè aquells dos va acabar fatal la cosa, però no van aparèixer uns iaios que em van agradar molt, perquè el iaio té el concepte de que, escolta'm, que me trobo la noia i me l'emporto cap a casa ja directament. No cal esperar i quedar i festejar. Directament, sopes i cap a casa meva.
Este sobera es tremendo.
Me lo conozco ya hace mucho tiempo.
¿Eh? ¿Lo ves por la tele? ¿Lo ves por la tele?
Por la tele, y además he venido aquí 3 veces ya.
¿Cuánto?
3 veces.
¿Y no se encuentra nunca la pareja?
No.
¿Tú eres más conocido aquí que la Chelito? Es que yo, te lo digo de verdad, yo ir a vivir a Málaga no me voy a ir.
Bueno, ¿qué se va a hacer?
Pero bueno, hemos pasado un rato agradable, ¿no?
Si no viene conmigo, como yo le he dicho, a mi casa... No le di ninguna cita más. Yo no puedo esperar.
Me hace comprender que si yo no te conozco, ¿cómo me voy a ir a vivir contigo? Tú puedes, yo puedo decir que eres buena persona.
Yo no puedo estar esperando.
Ya, sí, yo eso lo entiendo. Yo eso lo entiendo, claro. Pero tú pretendes que yo me vaya a tu casa.
Ya, hombre, yo es que de mi casa no me voy, porque me gusta la casa.
Entonces estamos en las mismas condiciones.
Ya, pues que no pasa nada.
M'agrada.
Aquest home el que ha de fer és anar a un sex shop i que es deixi anar.
Rocco,
fins demà. Moltíssimes gràcies.
Adéu, Rocco.
Hi ha una cosa que es diu cabines. Les has vist?
Les enfermeres han dit alguna
cosa? És una cosa més sòrdida que allò.
Ah, sí, la cabina està molt bé, eh?
RAC 1. ¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OQ pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OQ.
Has somiat mai actuar al musical El Rei León a Madrid? Fes el teu somni realitat. Obrim audicions per cantants, actors i ballarins tant masculins com femenins. Inscriu-te a audiciones.stage.es abans del 2 de febrer.
Producido por Stage Entertainment.
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata. Més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
Si et falta temps per anar a comprar o bé prefereixes fer la teva comanda tranquil·lament des de casa o la feina, la web de compra online de Supermercat Plus Fresc et pot ser molt útil.
Encomana els productes frescos que vulguis, fruita i verdura, carn, peix i tots els articles que necessitis. El nostre equip t'ho prepararà com a tu t'agrada i els repartidors t'ho porten a casa.
Web de compra Plus Fresc. 22 anys al teu servei. Plusfresc.cat.
Torna el màping de l'any a la Casa Batlló. Vine a viure una nit històrica a la façana de la Casa Batlló i gaudeix d'un nou màping espectacular a càrrec de l'artista Sofia Crespo. Els propers 27 i 28 de gener. Consulta horaris a casabatlló.cat. Tu perdràs?
Et preocupa el futur dels teus fills?
Multiplica les seves oportunitats a la Salle Bonanova, un centre amb grans instal·lacions, professorat en contínua formació i el millor equip humà.
Visita la web de la Salle Bonanova i consulta la informació pel proper curs.
Ara és el moment de sentir-te bé amb Foros.
Apunta't als nostres centres esportius Foros Les Corts, Foros Sardenya, Foros Picornell i Foros Can Dragó.
I comença l'any amb més força que mai, emportant-te la matrícula gratis i un 50% de descompte en la quota de gener. Afanya't, que les places són limitades. Entra a foros.es.
Esperem a Foros Les Corts, a Foros Sardenya, a Foros Picornell i a Foros Can Dragó.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. L'atenció de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
2 minuts, anem a resoldre l'enigma d'avui, tot i que...
L'enigma de la ignomínia. Perquè que fer un enigma de Xavi avui, després de lo que va passar ahir, és una ignomínia.
Què va passar?
Bé, mentre aquí Maria Xinxó i Míriam Díaz estaven preocupades per la vida sentimental de la Aitana i del Enzo, es diu?
Enzo, sí. És el protagonista de la Sociedad de la Nieve.
I què? Esteu preocupats o com ho tenim, això?
Es veu que no hi ha hagut xispa.
No hi ha hagut xispa.
Han quedat, però que no...
Bueno, ja passa.
No ha habido segunda
cita. Si és l'actor de la Sociedad de la Nieve, va, està tot humit.
Estàs fi d'anar bé les vacances, eh? Que has anat a un hotel d'aquesta pulsera i tot
inclòs.
Ai, ja se'n nota ja que estàs relaxat i massatge.
A més, durant 2 dies, eh? La porta esposada. Sí, sí, a 24 hores el que
vulgui. El que vulgui, eh? Et pujarà el sucre.
Tot.
Et pujarà el sucre, eh? Tant de cop.
Sí.
I també canibalisme, també.
També, ho fan de tot. Bé, anem a resoldre l'enigma. Avui estem...
Però aquest noi, l'Enzo, el trobo més guapo brut que net.
Doncs mira, abans de fotre-te, el passes per la paella.
No, la brutícia és vella, eh?
Sí. Ja. Bueno, anem amb l'enigma d'avui relacionat amb Xavi Hernández, que avui celebra el seu 44è aniversari.
Exacte, demanàvem quina d'aquestes afirmacions sobre Xavi Hernández és falsa. Opció A, el seu pare també va ser futbolista i va jugar com a migcampista al Girona, al Reus i al Sabadell. Opció B, es va disfressar del cantant Marc Anthony per una nit de karaoke. Opció C, als 19 anys podria haver anat a jugar a Milà, però la seva mare ho va evitar amenaçant el seu pare que si anava a aquest club es divorciaria d'ell. O opció D, Xavi Hernández va marcar un gol al minut 8 del seu primer partit oficial amb el Barça. I la resposta correcta és la D, perquè Xavi sí que va marcar un gol en el seu primer partit oficial amb el Barça. Ell tenia 18 anys quan el 1998 va debutar en aquest partit de la Supercopa d'Espanya a Mallorca, però el gol el va marcar al minut 16 i no al minut 8, com hem dit abans. Per tant, aquí hi havia aquesta petita trampa, però la resposta correcta era la D.
Va com aquells exàmens, eh? Diuen la cosa...
perquè et sembla així que ha de ser aquella, però no, patapam.
Sí, el típic professor que disfruta suspenent.
Sí.
I se sent més bo, no? Diu, suspès a 54, soc molt bo jo.
472 persones han escrit i moltes han suspès, perquè l'han encertada 254. Per tant, necessitem un número de 254.
Va, Vicenç Martí, va, un número.
Va. El 132.
132 com el cotxe.
Pensava que diria el 39.
7,
no, i el 155 tampoc.
Tampoc.
I el 133 també hi era.
Sí, també hi havia un cotxe que era el 132.
Sí, el 132
el 132, el 133, el 127, el 124.
I el 1500.
Sí. Bona tarda, avui la resposta és la D. Moltes gràcies pel programa i per la distracció de l'enigma. És la Marta Palau. Marta, felicitats.
Marta!
El programa.
Gràcies, Marta Palau, has dit?
Sí.
Gràcies, Marta Palau. A tot això, Míriam Díaz, qui ens acompanya. Míriam, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
I avui, un dels noms de la jornada és Luis Rubiales. Senyor Rubiales, bona tarda.
Bona tarda.
Que és a un pas del judici, val petó. No consentit, recordem-ho, a Jenny Hermoso, després de guanyar el Mundial Femení.
Un piquito.
L'Audiència Nacional confirma que vol jutjar l'expresident de la Federació. En el seu escrit assegura que el petó no va ser consentit i que el gest de Rubiales, per tant, va ser unilateral. Allò de un piquito i ella, vale, doncs no s'ho ha cregut.
Un piquito.
El jutge del cas, a més, també confirma que vol jutjar el director esportiu de la selecció masculina, Albert Luque, l'exseleccionador femení, Jorge Vilde, l'exresponsable de màrqueting, Rubén Rivera, en aquest cas per pressionar, suposadament, Hermoso perquè doncs, tragués ferro de l'escàndol i digués que el petó estava pactat. Creu, a més, que tots es van posar d'acord per fer-la recular. Ara la defensa, evidentment, pot presentar recurs, però la decisió probablement no canviarà perquè el jutge ja ha escoltat totes les parts durant la instrucció. Rubiales s'enfronta, recordem, a 7 anys de presó.
Bueno, ¿puedo hablar ya o ustedes van a seguir aquí con este juicio?
No, señor Rubiales, puede...
Bueno, espero...
Vamos a ver.
Espero tener un juicio justo para poder demostrar el acoso masivo al que se me está sometiendo. Esta vergüenza que lleva 5 meses sometiéndome a un escarnio público. Y les informo que en breve voy a hacer una convocatoria en la Puerta del Sol ofreciendo piquitos a 5 euros. A 5 euros.
Ahora los cobras.
Mire, perdone, es que voy a ser la ama española. ¿Ustedes conocen a Ama, aquella mujer india de los abrazos?
Sí, la que abraza.
Pues yo voy a ser la ama española, pero en vez de abrazos, lo mío serán piquitos solidarios. Porque todo el dinero que se vaya a recaudar se destinará a la lucha contra el feminismo radical, que es lo que está sometiéndome al escarnio público. Claro que sí.
Muy bien, muy bien. La gente necesita amor, la verdad.
Claro que necesita amor.
Usted va, en vez de Rubiales, se tendrá que llamar Doctor Amor.
Pues mire.
Doctor Amor. Doctor Amor.
Yo soy el doctor Amor. Un piquito.
A mí no.
Un piquito.
No, a mí no.
Venga, vamos todos. Un piquito.
Un piquito.
Un piquito.
Un piquito.
Un piquito.
Un piquito.
Doctor Amor. Un piquito. Un piquito.
Era el Miqui Puig que en parlava l'altre dia.
Sí, sí.
El doctor Amor.
Doctor Amor.
Que no té res a veure amb el doctor sòrdid, que és Luis Rubiales, que sempre, jo sempre he pensat que en aquella final, jo crec que Luis Rubiales, se lo pregunto, ¿no había un poco cargado de...
¿Yo de qué?
De polvos
de
mágicos.
De amor, de amor.
Porque las sensaciones, o sea, que delante de la reina Letizia se toque ese...
El paquete. Venga, ahí están los huevos.
I després de fer el que va fer, jo crec que anava carregat de polvos mágicos.
Cargado de amor.
Bé, més coses. Parlem de les hipoteques... perquè tenim nou pal de la justícia europea als bancs per les despeses de les hipoteques quan siguin abusives. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea obre la porta a reclamar-ho sense terminis.
Exacte, el Tribunal Suprem, recordem que va fixar el dia d'avui com l'últim dia per poder reclamar, doncs, factures relacionades amb el préstec hipotecari. Estem parlant d'allò que has de pagar quan fas una hipoteca, les despeses del notari, del registre, de la taxació o de l'assessoria. Despeses que, pels que heu firmat hipoteques, recordem que poden anar entre els 500 i els 2.000 euros, que no te'ls treu ningú, i cal sumar-hi també els interessos que això genera. Doncs el TJUE diu que no és un criteri vàlid que el termini per reclamar comenci quan s'ha fet l'últim pagament de les factures, sinó que el consumidor ha de tenir temps suficient per poder preparar i posar una reclamació i conèixer els seus drets abans que el temps comenci a córrer. El tribunal diu que un banc i un client no estan al mateix nivell del coneixement de les sentències i de la jurisprudència. Així ho explicava Euskal Televista Óscar Sánchez, que és de l'Associació Basca d'Advocats Especialistes en Reclamacions.
Viene a decir que habría que mirar caso a caso desde cuando el cliente, el consumidor, tiene conocimiento de que la cláusula de su contrato es nula. Nosotros entendemos que solo puede tener conocimiento cuando se declara la propia nulidad. Por lo tanto, hasta que eso no suceda, que es cuando tú realizas la reclamación, no hay plazo.
A més, molts bancs alegaven que els casos prescrivien si havien passat 10 anys de l'últim pagament, com marca el Codi Civil català. Això també la justícia europea ho ha tombat.
A veure, d'on ve tot plegat?
A veure, recordem que el juny del 2019 doncs es va aprovar la nova llei hipotecària, que diu que és el banc qui ha de pagar totes aquestes despeses derivades de fer la hipoteca i no el client, com passava. Per tant, s'obria la porta a reclamar. El Suprem va confirmar, evidentment, que abans de la llei aquestes clàusules eren abusives i va començar tot el periple de la gent que volia reclamar, doncs, aquestes despeses. Què va passar? Doncs quatre casos que van arribar a l'Audiència Provincial de Barcelona, de clients que van denunciar els seus bancs perquè es negaven a tornar-los els diners, al·legant, doncs, que la hipoteca o el cas estava prescrit. Doncs l'audiència va elevar aquest cas al Tribunal de Justícia Europeu, que és el que, doncs, ha fallat avui.
Per tant, ha fallat a favor del consumidor,
de l'usuari. Del consumidor, exacte.
Per tant, qui pot reclamar i què? Atenció.
A veure, per tant, pot reclamar tothom que té ara mateix un procés obert de reclamació, també hipotecats que encara no han reclamat, també s'hi poden posar. En canvi, qui ja té una sentència ferma, doncs aquests ja en principi se'ls hi tanca la porta.
I què es pot reclamar?
A veure, es pot reclamar el que dèiem, el 100% del cost de la taxació, les despeses de registre de la propietat, de gestoria i la meitat de la factura del notari, que el Suprem va establir el 2021 que s'havia de pagar mitges banc i client. Com a reaccions tenim l'Associació d'Usuaris Financers, ASUFIN, que ha instat els bancs a retornar els diners als seus clients per evitar aquesta saturació que hi ha ara mateix als tribunals de manera innecessària.
Jo això reclamaré, això.
Després a vostè té una hipoteca d'aquestes?
Sí, jo soc un expert en reclamar i de plegat. Jo tinc una hipoteca, sí.
Té hipoteca, vostè?
Sí,
que la gent es queixa de que costa de que te la donguin tot plegat. Jo la vaig demanar al moment bo, el 2008, que pràcticament la regalaven. Vaig demostrar que guanyava la vida amb un subsidi, que és un subsidi que tinc des de l'any 63, o sigui, 2 anys abans de néixer. Vaig aconseguir-te.
Aquest va ser l'aval que va presentar vostè per aconseguir la hipoteca.
Sí. El subsidi aquest que tinc...
Un subsidi heretat.
Sí. No, el vaig demanar després de néixer, evidentment, però amb caràcter retroactiu, fins al 63. Vaig creure que jo havia nascut abans i tot. Una cosa... Si t'hi fots amb això dels papers, ho acabes traient tot, t'ho dic ara. Perquè tinc això i vaig demostrar també que teníeu l'ajut aquest d'orfandat, de la discapacitat, la viudetat, totes les coses... Tinc també... Ara he aconseguit la de despistat.
Ah, sí?
Sí, perquè és una descapistat, també, de ser despistat.
I tant. Sí,
veiem que surt car, s'ha despistat, ho deixes tot per tot arreu.
Molt.
I això m'ho van donar i tal. Que passa que, clar, després no vaig... Bueno, em van donar els calés, vaig comprar... Bueno, ho vaig avalar amb el bar. Ara em volen fotre el bar, però no poden, perquè tinc... Bueno, el bar, saps que els ecologistes es veu que no es pot fer res al meu bar. No es pot fer, no poden, perquè... Hi ha un tipus de rata, una raça de rata única al món.
Carai.
Que si es perd, saps?
Protegida.
Està protegida. Sí. I no poden moure res d'allà.
Fixa't.
Igual si surto jo i la rata mor, perquè tot està un equilibri natural que hi ha allà, que no poden tocar res del meu bar.
Un
i no
biotopo,
poden expropiar.
Un biotopo.
Un biotopo. Què diu?
Un biotopo. No es diu biotopo?
Que parla japonès o algo?
No, és que es diu biotopo. No es diu biotopo?
No entenc el japonès, la veritat. El problema no és català, el problema. Era
com
català, això.
Com els que canten òpera, sí, que no saps mai quin idioma canten, eh?
Sí, sí.
Però què és biotopo?
No es diu biotopo?
Però què?
El
microclima.
Això. Allí on viuen les rates.
Ah, va, un clima, un clima.
Un clima propi, biotopo. O topogillo, o no sé, una cosa semblant. Topogillo.
En fi. Que tot m'ha acabat de sentar més.
Que estàvem parlant d'una sí, hipoteca que li van concedir, sí, a vostè, i no sé com va demanar el topo.
Fa un mes érem Nadal.
L'altre.
Clavat, eh? Fa un mes.
És veritat, és
veritat. Fa un mes érem Nadal.
Avui érem tots a la taula.
I ara, mira, aquí parlant...
I així ens estem, eh? Alguns encara... Encara amb el sucre pels núvols.
Qui no té torrons a casa encara?
Ui, jo en tinc un grapat sense obrir, però no d'aquest any. De l'any passat.
Porta'ls aquí a la cuina.
Jo en tinc torrons de l'any, no d'aquest, de l'any passat.
Són bons. Escolta'm,
igual. Porta'ls, sí, porta'ls, que aquí van portar, sí, uns abans d'ahir.
Aquí caducats.
Es van esfumar, eh?
Aquí, et diré més, aquí a RAC1 va passar una com un cabàs, que va ser que es van trobar uns torrons amagats una... per l'armari, caducats.
Es van deixar a la cuina.
I... caducats.
Són bons igual.
Es van obrir. I es...
escolta,
i se'ls van fotre tots.
Van volar, eh?
Caducats. Amb un periquete.
No passa res.
No passa res.
Ahir vam desar l'arbre, eh? L'arbre el vam desar ahir. La pessebre encara hi és.
Home, pessebre fins al candeler.
Nosaltres ja ho vam recollir fa dies, eh?
Què dius ara?
No, ja no es podia... No se suportava
més. El pessebre també?
Tot, tot. Va haver-hi un dia una arrencada i, escolta, va caure tot el mateix dia. Tot va anar fora.
Jo...
Bueno, anem amb Repsol, que ha obert una investigació interna per una suposada estafa amb el Botà. Què passa?
Sí, amb el Botà...
Gol! No, no, no. Perdón, d'Espanya!
No, parlem d'aquest Botà. Alujas, parlem de les bombones.
També en trobaríem alguna, si busquessis.
De les bombones de Botà, que... que és un so molt característic,
aquesta sí,
eh?
Quan
venen,
sí, sí,
eh? Raca, 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 amb aquests crits. Doncs segons ha publicat La Vanguardia, es veu que alguns repartidors de bombones aplicarien un sobrecost il·legal al preu regulat,
fixa't,
que actualment és de poc menys de 16 euros. Tot plegat es va destapar arran d'una disputa a Mataró, on els veïns es van sublevar amb aquest preu afegit, i van arraconar un repartidor de bombones que al final, plorant, els hi va dir que els hi tornaria els diners. Sembla, però, que estirant del fil, això seria una pràctica generalitzada, no només a Catalunya, sinó...
Tenim el document en el moment que...
Es veu que en algunes zones de Barcelona, segons La Vanguardia, és habitual pagar 22 euros per bombona.
Com?
I a Sitges es pot arribar als 25.
I ara?
És aquesta mena de suplement que il·legal que cobren doncs, algunes empreses. Aquesta presumpta estafa afecta especialment consumidors, com dèiem, d'edat avançada, i ja fa anys que es denuncia.
Ja fa anys que passa, sí.
Sí, Repsol ja ha demanat disculpes i ha assegurat que ha trencat el contracte amb aquesta empresa que feia el repartiment.
Sí, sí, això fa molts anys que dura i ha portat molts problemes, eh?
Vostè què en sap? Perquè com que vostè parla de tot el moment, del Botà també té coses a dir?
Sí, ja tinc pisos a tot arreu. I
vostè fa servir Botà?
No, bueno, hi ha pisos de lloguer que sí que van envoltant.
No, ai, no els hi
sí,
posa ni gas ciutat.
Jo els hi he de posar. Jo ho he de posar, escolta, tu, i sense ascensor, eh? I que pugen 7 anys i 8 anys, eh? Sense ascensor, i pugen, sí, les bombones.
Si es peta el Botà, puges al quart pis, però de pet.
No fotis broma, que és molt seriós, no, això, eh? Això va passar.
No,
però ja la galeria on visc, davant de casa, tinc un individu que en té 5 de bombones.
Sí,
que dic, el dia que peti, anirà a la casa...
Per simpatia, petaran totes, eh?
Jo no m'entenc, dic, que t'ho va acumular. No sé, que no sigui llegalista. Que no tingui una idea, bueno, com la del canà i mira el canà.
Que el canà... No, lo del canà.
5, va acumulant. No. Primer tenia 2, ara 3, ara he vist, ara... I vaig sortir ahir abans d'ahir.
Sí.
5 en fila.
Lo del canà no va ser això. Lo del canà va ser que es van adonar aquells nanos de lo que els estaven cobrant les bombones més cares del compte, i al final de l'emprenyada que van agafar, que havien acumulat bombones per passar 2 o 3 anys, les van fotre a petar de l'emprenyada. Va ser un disgust, eh? No va ser d'allò, no? La gent està molt cansada de que l'estafin.
Sí, sí.
I al final la paciència té un límit. I llavors va passar allò que va ser tremendo, eh?
Només va quedar l'oreta, no?
Tremendo.
Mustafa, què?
Que no.
Com?
No es deia Mustafa. Ah?
Qui?
Ara sé com s'ha. No me'n recordo de cap nom avui. No sé què em passa. Mustafa.
Estat millor Jofre Verdagí, estat millor.
Que no era el Mustafa, home.
Mustafa no...
No es deia Mustafa.
No.
Potser està pensant en l'11S, vostè.
No,
no, home, no, que va morir.
El l'11S era el Mohamed. El Mohamed Atta.
No era el...
No, era el d'això de la mesquita, no?
Exacte.
El de la mesquita de Ripoll.
Sí. Ara hi ha l'Oriols de Ripoll i això ja és molt diferent, eh?
Aquí
la Sílvia Oriols, que és la molt millor per anar a Ripoll. A mi m'arriben veus, eh? La Ayuso catalana, eh? No em deixa passar ni una, eh?
Sí.
No el deixen padronar i... Sí, sabem alguna cosa d'aquesta reunió d'infermeres amb la Conselleria de Salut?
No, en principi havia de durar només al matí, però, escolta'm, les converses amb el conseller s'estan doncs, allargant i ara diuen que com a mínim fins les 5 no tindrem resultat per saber si hi ha acord que permeti desconvocar la vaga, que recordem va començar el 12 de setembre. La protesta és per aquest nou conveni de l'ICS, que creuen que no millora les seves condicions laborals, sinó només les dels metges. Veurem.
Per cert, el Romero no tindrà pas àudios de les infermeres.
Com?
El Romero, que té
Gerard Romero?
El Gerard Romero, saps que va fer dels àudios
d'això del futbol? Dia a dia, cada dia, incansables.
Ell va estar
mil professionals en una de sola. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
Això tindria més audiència que no pas els àudios aquests del futbol, sí o no? Perquè les infermeres deuen, bueno, despoticar
ho hem sentit abans amb el Rocco, que ens ha portat
Candela cap dins i Candela cap
fora. Programa, com es diu el programa?
Històries de primària.
Històries de primària.
Sí.
Rajan, segur que deuen rajar.
Sí, és el que dèiem, sí, sí.
De moment, cap filtració d'aquesta trobada d'ara.
I aquestes candeles, com que són de parafina...
I dalt amb la candela.
Vostè s'ha quedat amb la candela, sí, fill. Quan... Aquestes coses li interessen.
Sí, sí, passa, sí, és que és una...
Li encanta...
Podríem explicar-ho del David Carradine.
Jo crec que li encanta o li encantaria que l'embotonessin. Bueno, anem amb una nova espècie invasora.
Sí, perquè el delta de l'Ebre no en tenen prou amb el cargol poma, el musclo zebra i el cranc blau.
Està ple. Fixa't tu que tot és com un programa de televisió, eh? Cargol poma, musclo zebra, cranc blau. Ara de què es tracta?
Ara parlem del llagostí cafè.
Ah, llagostí cafè.
El mundo submarino!
El llagostí cafè...
Bueno, el delta submarino submergeixes poc, eh?
Doncs es veu que...
Bueno, ves a l'illa de Buda a peu. No podràs pas anar a peu.
Bueno, ja, però em refereixo per la zona, que de
veres... Tu prova d'anar a l'illa de Buda a peu.
Sí, home, sí.
Explica el que te va passar un dia fent sumar
no,
el llibre.
No, ja ho explicaré un dia.
Explica.
Aquest llagostí cafè, que el nom científic és Penaeus astecus, està inclòs dins del llistat d'espècies que es poden vendre a qualsevol llotja de l'estat.
És nova, però un nom, aquesta.
Aquesta, a veure, està originària de Mèxic i els Estats Units. I es veu que amb el canvi climàtic i la calor i tal, ha anat venint cap aquí.
No saps mai com, però tot el millor.
I es veu que el delta, escolta, m'hi ha trobat un microclima molt.
Com se sap cap on mira un llagostí? Perquè... Com que tot l'ull és negre,
sí.
No saps si està mirant endavant o cap a un costat.
Jo m'ho pregunto contínuament.
Jo no,
bueno, però hi ha persones que també passen.
Sí.
Vol dir, persones?
A mi m'agostaria.
No, amb les persones que ho veus cap on mira.
No, ja que no. Ja que miren contra el govern. Contra el govern, ja que miren.
A mi, perdó, tio.
Sí, home, hi ha un ull que mira cap aquí i l'altre contra el govern.
Bueno, però bueno, en aquest moment estan mirant dues coses diferents, però vull dir que el llagostí...
On som ara?
El llagostí aquest que deia que és originari de Mèxic i Estats Units, molt apreciat, i que ha arribat aquí pel tema...
Ah, vols dir que encara podrem fer la primera
pena? Sí, no, escolta'm, els pescadors estan mateix aplaudint amb les orelles perquè l'estan venent ara mateix combinat amb la gamba blanca. El venen, atenció, a 16 euros al quilo. Carai, de mitjana.
Però té gust,
no
de cafè? Té gust de cafè, aquest llagostí?
No. Aquest diu cafè, pel color. Perquè té un color així, no és ataronjat com la...
Marronós.
El llagostí és un to més marronós i és, no és tan gran com el gambó ni tan petit com la gamba.
La
és un
contaminació
del
mar, quan deixa el mar que allà surt així.
I en principi diuen
abans
que...
Abans eren roses, però ara ja... Ara hi ha cafè.
Explica-lo del submarini
que
t'ha
passat. Que no, home, que no.
Ja està? No puc continuar.
Bueno, aprofitarem per fer una petita pausa i tot seguit us explicarem el que ha estat un dels impactes educatius del dia.
Què ha passat ara?
Bueno, ha passat que
cada dia han de passar coses,
el Sabadell ha dimitit en bloc amb l'excusa de que estan de baixa per...
Sí, un col·legi.
Sí, eh?
Un col·legi?
Sí, la cúpula de l'escola, sí. En la cúpula tota ella ha agafat la baixa.
Què passa?
I en, bueno... En...
L'escola està sense direcció.
Exacte, és una escola...
Jo pregunto quins metges donen la baixa i per què?
Això. I paguem tots, bueno, eh?
Aquestes i altres preguntes d'aquí 2 minuts amb Marc Serra.
Versió RAC 1.
A Catalunya encara hi ha edificis, teulades, baixants, dipòsits i moltes altres infraestructures amb amiant. Posem-hi punt final. Punt final al risc mediambiental. Punt final al risc laboral. Punt final al risc per a la nostra salut. Per aconseguir-ho, la Generalitat de Catalunya treballa per eliminar l'amiant a través del Pla Nacional per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya. Informa't de què és l'amiant i com retirar-lo de forma segura a amiant.gencat.cat o trucant al 012. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Dissabte a Caprabo la cistella ompliré i amb l'IVA de franc superarem la pujada de gener. Aquest dissabte 27 de gener a Caprabo i a Caprabo a casa emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo perquè estalvies tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
El 4 de febrer, Barcelona obre el Mundial de Trial Indoor 2024. Arrenca la cursa pel títol amb Toni Bou, Adam Raga, Busto i Marcelí al Palau Sant Jordi. I torna l'únic duel indoor Bristow-Avellana amb el Women's Trophy. El 4 de febrer, viu l'Universae Trial Indoor de Barcelona. Un gran espectacle per a tota la família. Entrades a rpmticket.com. RAC1, emissora oficial de l'Universae Trial Indoor de Barcelona.
Soc de Legalitas perquè quan no sé què fer, em donen solucions. Com quan pagava IBI de més per una valoració cadastral incorrecta i em van ajudar a recuperar 4.000 euros. O quan em van explicar com podia contractar la persona que cuida els meus pares.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Quan cerques, no sempre trobes. Però a les rebaixes del Corte Inglés sempre trobes el que cerques. I ara amb un 20% de descompte addicional amb marques com ara Lee, Timberland, Gap, Chantel, Guess, Now Lover o Napa Pigli. Del 25 de gener al 4 de febrer, les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs. En dinars que s'ajunten amb el sopar. Rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat, en silenci. Rica en vida. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Anem amb el que ha estat una de les dels impactes del dia, i és aquesta situació inèdita a una escola de Sabadell. L'enfrontament entre els pares i la direcció del centre ha resultat que l'equip responsable de l'escola estigui de baixa mèdica. Per tant, ara mateix hi ha una gestió d'aquesta escola sense aquest equip directiu. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda. L'escola en qüestió és pública, es diu Andreu Castells, i la situació és tan límit que se n'han hagut de fer càrrec directament, com deies, al Departament d'Educació. Això ha passat per les desavinences entre els pares i l'equip directiu. La pregunta és com s'ha arribat fins a aquest punt. Doncs a grans trets, perquè els pares diuen que el nivell d'ensenyament de l'escola és molt baix i que, per exemple, els alumnes no tenen ni deures. Això ho diuen els pares. I la direcció, ara de baixa, es defensa argumentant que són de baixa, mèdica, perquè pateixen un assetjament públic i mediàtic i que el programa de l'escola està supervisat i aprovat pel Departament d'Educació. Per tant, això de que ensenyen malament o ensenyen poc és un programa aprovat, diuen aquest equip de direcció. Per començar, escoltarem les famílies que, per cert, crec que fins fa res estaven reunides amb els serveis territorials d'educació per primer de tirar endavant l'escola sense directors. Saludem a la Mireia Braó, mare i portaveu de l'Associació de Famílies d'Infants d'aquest centre. Mireia, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per atendre's. No sé si s'ha acabat aquesta reunió o en quin punt esteu.
No, de moment la reunió segueix.
Val.
La reunió segueix.
Ara mateix a l'escola qui mana?
Ara mateix la direcció i la gestió de l'escola està a inspecció. Uh-huh.
Vosaltres en quin moment comenceu a veure que les coses no van bé i doneu algun senyal d'alarma?
Fa 4 anys.
4
la primera
anys.
Recollida de signatures, sí, la primera recollida de signatures i de queixes va ser 4 anys. Va ser fa 4 anys, el curs 2020-2021, ja hi va haver queixes, el 2021-2022 es va agafar recollida de signatures i de queixes amb propòsit de fer una queixa formal, però al final no es va fer, hi va haver mediació i es va arribar a un acord. Fins aquest any, que com hem vist que ha sigut cap a pitjor, doncs aquesta vegada sí que ha hagut queixa formal.
En aquesta recollida de firmes, què hi posàveu? És a dir, quines eren sí. les queixes? Per què recollíeu firmes?
Recollíem signatures, vam demanar a les famílies que ens enviessin per e-mail les queixes que tenien cap a la gestió, cap a l'escola, i les vam recollir. Pràcticament de cada classe va enviar el seu e-mail i algunes famílies també van enviar un e-mail personal on recollien les seves males situacions, els seus moments de, bueno, de despotisme que havien patit, de males contestacions, de sentir-se oblidades, i amb això doncs hem fet 7 fulls. Els hem presentat a inspecció i de moment aquí estem.
Detecteu o detectàveu que hi havia problemes d'aprenentatge, d'ensenyament. Això a nivell pràctic en què es trasllada? Com ho detectàveu que no s'estava ensenyant prou bé?
Bàsicament el que hem vist és que hi ha hagut un estancament en l'educació dels nens i nenes. Es va canviar el mètode pedagògic cap al 2021-2022, es va posar un nou mètode pedagògic a l'escola, incentivat i creat pel equip directiu, d'acord, que hem presentat la queixa.
Sí.
I la veritat és que des d'aleshores hem vist un estancament en els nens i nenes. En els nens i nenes que ja han passat a l'ESO, com a més es poden comparar, per dir-ho d'una manera, amb companys d'altres escoles, aquest baix nivell és molt més significatiu, és molt més...
En què, per exemple, en què es veu? Males, o sigui, diferències en assignatures amb altres escoles o en què?
Doncs, per exemple, a l'hora de les matemàtiques es troben molt més perduts, per exemple, a l'hora de fer multiplicacions, a l'hora de fer divisions, les famílies es queixen que no estan acostumats a estudiar, que no tenen recursos per estudiar, que no estan acostumats a fer deures.
Que no estan acostumats a fer deures?
No, des de llavors els nens no tenen cap tipus de responsabilitat.
Des de quan?
Des de que es va crear aquest, bueno, des de que es va instaurar aquest nou mètode pedagògic.
O sigui, amb aquest nou mètode no es posaven deures, Mireia?
No es posava cap tipus de deure.
I com es justificava això? Que no calien?
No calien. Nosaltres les famílies hem demanat un llistat o algunes de pautes pedagògiques, alguna cosa que els nens podien fer, i per seguir una línia, però no ens deien res, ens deien que no. Que els nens tenen també una comprensió lectora molt més baixa. Ells es comparen amb els seus companys de primer d'ESO i veuen que tenen un nivell més baix. I els nens que estan a dins l'escola, que són més grans, es queixen perquè estan fent, diuen que fan el mateix que any rere any. I els avorreixen.
En un comunicat heu dit literalment que els pares no sabeu què fan els alumnes a classe, ni fins i tot on van d'excursió.
Sí, això ens ha passat. Per una part, no coneixem el projecte educatiu de l'escola, perquè no hi és, no podem accedir-hi. I quan hem demanat accedir-hi, se'ns ha negat en molt males maneres. I segon, hi ha hagut queixes de famílies que els nens han sortit d'excursió, però no se'ls ha notificat. I, per exemple, també això és que em va passar a mi, per exemple, que ens van dir que els nens se n'anaven a un lloc i en realitat van anar a un altre d'excursió. I la resposta de la cap d'estudis va ser que en horari escolar els nens són de l'escola i poden fer amb ells el que volen.
Déu-n'hi-do. Durant aquestes darreres hores s'han publicat situacions molt estranyes que presumptament passaven en aquesta escola. Hem de dir presumptament perquè, clar, tenim l'equip directiu de baixa, amb la qual cosa no podem contactar amb ells per saber la seva versió, malgrat que després comentarem algunes coses que sí que han dit. Dic que s'han explicat històries molt estranyes. N'hi ha una que ens ha cridat l'atenció. Segons el relat dels alumnes, quan l'escola havia de passar proves de competències bàsiques, la direcció passava per les classes per ajudar-los i així aconseguir notes més altes.
Sí, això ho explicaven els nens dels seus pares. A mi no m'ha passat perquè els meus nens són més petits, però les famílies amb nens de sisè explicaven als nens, no? Si és que aquesta persona de l'equip directiu m'estava dient les respostes correctes.
Sí, els hi xivaven les respostes per pujar nota del centre.
Sí, sí, sí. Clar, això ho han dit. Nens més petits potser no se n'adonen, però nens d'11 anys sí que se n'adonen.
També heu relatat que l'equip directiu entrava a esbroncar els professors i els hi deia com fer classe?
Sí, això també ens ho han dit. Es van queixar alguns mestres, també alguns mestres que ja no estan a l'escola ens ho han dit, però els propis nens també ho han dit, que estaven fent classe i que una persona de l'equip directiu entrava i desfeia per totalment la classe que havia dit el mestre o la mestra i s'havia de fer com aquesta persona deia. Començar de zero la classe.
La llista és llarga, de coses que han passat o estan passant en aquesta escola. Les vaig desgranant mica en mica. Vosaltres també argumenteu que fins i tot alguns professors, a més en un nombre bastant alt, han marxat d'aquesta escola. És per aquest problema? De quants professors estem parlant?
L'any passat van marxar 12 professors. Actualment a l'escola no queda ningú en plaça fixa. I, per exemple, jo porto 4 anys a l'escola i des d'aleshores que jo conegui només hi ha 4 mestres des d'aleshores que porten allà, que jo els conegui jo vaig entrar i ells ja estaven, perdoneu, però és molt normal i és molt habitual que fins ara entrés un mestre i se n'anés el mateix any o fins i tot ell mateix, o sigui aquest mateix mestre decidís marxar a mig curs perquè no aguantava la pressió
de la direcció.
No, sí.
Què us sembla que la direcció hagi agafat aquesta baixa mèdica conjunta que ells argumenten per un problema d'assetjament públic i mediàtic, segons han dit en un comunicat?
Sí, ho sé, l'hem llegit. Aviam, per nosaltres no és positiu. És una baixa mèdica. No és positiu. Per nosaltres és, literalment, és com ens amaguem una mica i quan passi una mica la rebequeria, doncs ja tornarem, però és que no és una rebequeria. Ja portem 4 anys aguantant això.
Ells diuen que estan patint assetjament, precisament, liderat per l'Associació de Famílies de l'Escola, que sou vosaltres. Què en penses?
Bueno, la veritat, no penso que sigui veritat, però no sé. Oh. Jo no ho veig així. Nosaltres el que sí que hem decidit, que ja que no ens escolten a dins, doncs hem de sortir fora, però ens hem de queixar.
Has parlat d'un procés que dura ja uns quants anys. En aquests anys, perquè a més, la direcció de l'escola, també he llegit en un comunicat que ho deia, s'us havia emplaçat a parlar-ne, a fer reunions. No s'ha pogut arreglar amb la direcció aquestes desavinences, aquestes situacions que tu estàs explicant?
Hem parlat d'aquest malestar de les famílies, d'aquestes queixes, a reunions de delegats, de reunions de l'AFI amb la direcció. Les famílies li han fet arribar directament a direcció les queixes i no s'ha arreglat, perquè quan nosaltres ho dèiem, elles no baixaven de l'urro, perdona que ho digui així, i a més ho deien amb moltes males maneres. Jo dic, per exemple, una de les peticions, una de les queixes era què fan els nens, ens podeu explicar el que fan els nens, i ells ja ens deien que, bueno, que no són mestres, que no tenien ni per què saber-ho ni que no ho podríem entendre.
O sigui, us negaven el coneixement del pla educatiu?
Sí.
Sou clients, no?, d'aquesta escola? Vull dir, entenc que si sou clients s'us ha d'ensenyar què esteu consumint, entenc, encara que sigui una escola pública.
Clar, molts pares el que hem triat fèiem era anar a les portes obertes per assabentar-nos del que fèiem, però és que després, a l'hora de l'escola, a l'hora de la veritat, veies que això no es complia, que això no era així.
A tot això, la directora de Serveis Territorials del Vallès Occidental, la Maite Fons, ha posat en dubte les crítiques sobre el baix rendiment de l'escola perquè diu que no ho indicaven les avaluacions que es feien al centre.
Ja, però si tens una persona que et va corregint l'examen, clar que no és, que no, aquest examen no reflecteix el nivell real d'aquest alumnat, penso jo.
Per tant, Mireia, ara mateix en reunions per intentar que s'hi posi algú de manera interina i com a mínim poder acabar aquest curs, entenc, no?
Sí, aviam, en fons no és una situació agradable per ningú i el que volem tothom és recuperar la normalitat.
Mireia, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres, adeu-siau.
Adeu-siau, bona tarda. És mare i portaveu de l'Associació de Famílies d'Infants d'aquest centre. Ara mateix també podem saludar un testimoni que té un doble interès. Per una banda és el delegat d'USTEC al Vallès Occidental, però també va ser cap d'estudis durant 6 anys en aquesta escola. És el Manel Vázquez. Manel, bona tarda.
Bona tarda.
Així d'entrada, vols comentar alguna de les coses que s'hagi dit fins ara per part dels pares?
Déu-n'hi-do, tenim la festa servida, no? A veure, diverses qüestions. Jo és una entrevista aquesta que no voldria fer, però la voldria fer perquè aquesta escola d'alguna manera és mi ojito derecho. Jo he estat aquí uns anys, els meus fills han estudiat aquí, i l'Andreu Castells, que veníem del Rius i Borrell, que ara és Lier Sabadell, havia estat sempre una escola de referència en el barri. Quan estaven en l'equip directiu, justament tenien una hora setmanal per parlar en aquell moment que es deia l'APA, l'OLAMPA, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes, justament per parlar de festes, de programes, de continguts, de currículum, i no sempre estaven d'acord, però s'havien de trobar punts d'acord. I em fa una mica de pena això, un col·le que ha estat referència, un col·le model en el barri, i que s'arriba a aquesta situació. Però ja demanaria a les famílies, demanaria calma. S'ha fet el soroll, i l'USTEC, el sindicat ho fent, de fer soroll sabent, s'ha fet soroll, s'ha arribat als mitjans, s'ha parlat, tothom sap que hi ha un problema aquí. Ara, en aquest problema s'ha d'intentar arreglar, és a dir, s'ha de tornar a intentar arreglar. Jo al matí he parlat justament en el regidor d'Educació, que havia estat també director d'un institut, l'Agustí Serra, quan jo havia estat també director d'una escola, i jo sé que m'han dit que l'Ajuntament i el Departament d'ensenyament, en la Maite Fons i en la Marta Sellas, la inspectora en cap, que és una superprofessional, que hi ha la voluntat d'això, hi ha un problema. A partir d'aquest problema hem de seure, hem de parlar i hem de trobar solucions. Els mestres tindran més raó o menys, els pares tindran més raó o menys, però quan algú es queixa és que alguna cosa passa, i per tant aquí hem de seure i les aigües han de tornar al seu lloc, i aquest és un col·le que havia estat referència en el barri, és un col·le de qualitat. És a dir, jo quan vaig llegir per la premsa tot el que passava, una mica me posava les mans al cap. Llavors, a partir d'aquí és tornar a parlar, i jo crec que s'han de refer ponts entre els pares, entre els mestres, entre els serveis territorials, i sí que traslladaria un missatge de calma, és a dir, les escoles, hi ha un equip directiu, però a part hi ha uns coordinadors, i a part cada centre depèn d'un inspector que té assignats 15 o 20 centres, i que quan hi ha una contingència d'aquestes no és normal, ni és freqüent, però tampoc és la primera vegada, ni serà l'última, segurament, hem de seure i hem de trobar solucions.
Escolta, nosaltres no hi entenem tant, per això també t'hem trucat. És normal que una escola no posi deures, per exemple? Aquí es parlava, la mare parlava d'un canvi de model de l'escola. Aquí què interpretes que ha passat?
Clar, aquí hi ha diverses qüestions. Això ja la, diguéssim, és complicat, explicar a la ràdio en 10 minuts per qui no és de l'ofici és complicat, però intentaré fer una mica de pedagogia. Hi ha el que diguéssim, que és el model tradicional,
sí?
Que són les famílies que sempre preocupaven i que deien, no, és que el meu fill va pensar primer i segon i ha de començar a llegir i escriure i ha de portar una fitxa, ha de fer alguna cosa. Jo estic de... No estic en contra de cap model, però soc més d'aquest, del tradicional. Ha de fer una mica perquè treballa uns hàbits, treballa unes rutines, té una obligació, comença amb la suma, comença amb la resta, en segon la resta portant-ne i tal. Què passa en aquest centre? Jo he treballat en Sabadell sempre, però en el sindicat, en la zona de Terrassa, però perquè me diuen els companys, és un centre que ha canviat més, els models que treballen més per racons, per ambients, per noves metodologies, i això és com tot. I hi ha qui l'agrada més un cotxe elèctric i a un de benzina. I llavors, jo per el que explicava la mare, d'alguna manera la seva queixa és que estarien més, i l'Andreu Castells, jo el recordo l'època que havia treballat, i en altres era més una metodologia més de tipus tradicional, amb una fitxa, amb uns deures, i sobretot, és a dir, les famílies s'han d'escoltar. Una altra cosa és que tinguin raó o no, perquè hem d'escoltar els nostres usuaris per descomptat. No?
I ara s'ha canviat, a Manel, el que entendríem com a projectes, no?
Més com a projectes, que en principi això és com tot, no és ni bo...
Què és un projecte? És a dir, el tradicional l'entenem, perquè segurament és el que hem fet la majoria que estem escoltant, però el concepte de projecte, aquí per què no hi ha deures? O sigui, en què consisteix?
Clar, aquí tu, si a mi me dius, jo prefereixo, i jo estar directora en cada centre, per què el tradicional? Perquè a mi m'arriba un profe de 6 mesos o de 7, i un profe és com tots els oficis. Té una diplomatura o un grau de Bellaterra o d'on sigui, però arriba al centre, i ha d'aprendre l'ofici. Llavors es troba que el dia a dia dels centres és dur, és complicat, tenim sortides, tenim l'acollida al matí, tenim colònies, tenim el menjador. Llavors, si tenim un mètode tradicional en uns... Per mi, l'ideal és combinar el mètode tradicional i una mica de tot, no? Combinar una mica de tot. Llavors, aquest procés segueix. El tema de projectes va molt bé, jo he vist a grans professionals, però quan és gent que controla i dius, el projecte, anem a treballar al bosc. A partir d'aquí del bosc, que no em pengin des de Bellaterra, no? Perquè simplifico molt. A partir del bosc, diem, bueno, pues anem a treballar la numeració. Quants cireres tenim? Quants no sé què? Pues contenc el 1, el 2, el 3, treballem l'expressió escrita. Pues a partir d'aquí tenim tants cireres, tants amellers, tants no sé què. A partir d'aquí fem l'expressió oral, surt la luna i tal. Per treballar per projectes, s'ha de tenir una experiència, un bagatge. Hi ha centres que ho fan, però per fer això s'ha de fer una... Normalment fan una formació de centre i diu, mira, fent dos o tres projectes al curs. Llavors això és progressiu i es va fer i diu, això implementem el curs 23-24, però en un horitzó de 3-4 anys i sobretot explicat a les famílies. Això ha d'estar consensuat amb les famílies i dir, mira, anem cap aquí perquè pensem que això és bo pels vostres fills i tal. Les coses, això s'ha de convèncer, no s'ha de vèncer. I jo una mica no sé quina està la relació de les famílies, però si no es parla, si no fem reunions és complicat.
En el teu cas, tu tenies constància de mala maror entre l'equip directiu i les famílies? Això se'n parla?
No, nosaltres, la nostra part sindical... és més la relació en l'àmbit laboral amb el professorat. I sí que tenien d'algun professorat que ens deia que les formes en l'equip directiu tenien marge de millora, però això passa en molts centres. És a dir, això ve d'alguna manera relacionat amb el que en la LOE, tot el que són els equips directius, abans eren triat entre els claustres per votació i ara ja fa molts anys són a través d'un projecte. Té una part positiva també, perquè abans triaven el director sense formació, però ara què passa? També es tria un director a partir d'un projecte i de vegades sembla tenim equips directius superprofessionals, que són afortunadament la majoria, però de vegades tenim algú que les formes pues, que tenen ser marge de millora, i nosaltres el que tenien és algun profe això, que deia que tenia marxa de millora, sobretot el tema de la relació i el tracte personal. Però això ens passa en altres centres, bueno, en el tema de les famílies...
Aquesta mare que acabem d'escoltar ha dit que marxava un munt de professorat. Fins i tot ha dit que marxava bueno, professorat a mitja temporada, ha dit.
El que passa que el professorat, això seria de veure com és el professorat, perquè en les plantilles de centres del professorat hi ha una part que són definitius. És a dir, són aquells profes que guanyen una posició que tenen plaça fixa, però en els últims anys, en els últims 10-15 anys, com que no hi ha hagut oposicions, la majoria dels centres de Catalunya tenia un 40-45% de profes interins. Això què vol dir? Que no tenen plaça i que a final de curs que poden continuar o no, els poden reclamar o no. O hi ha un fet, que són el que es diu propostes de no continuïtat. Què és una proposta de no continuïtat? Una proposta és que l'equip directiu té la competència de que quan arriba un profe, i nosaltres al sindicat ho vam reivindicar, que arriba el mes de novembre i diguéssim, diu, és que tu no encaixes en el projecte educatiu d'aquest centre. I es fa un acte de la reunió i se li diu, al mes de gener o febrer es torna a reunir i poden dir, mira, t'hem fet unes anotacions de fàbula, continues, o això continua sense queixar. I al final de curs diu, com que això no ho has integrat, te fem una proposta de no continuïtat. No és una sanció. Què implica una proposta de no continuïtat? Implica que aquest profe que li fan la no continuïtat a l'escola Andreu Castells pel curs 24-25 no pot demanar perquè s'interi. I això normalment hem vist de vegades, no sempre, de vegades hi ha profes, això és com a tots els oficis, hi ha metges, abogats, hi ha qui s'equivoca a l'ofici, això també ho diria, hi ha qui s'equivoca i per ser profe pues, han de tenir unes certes habilitats i qualitats.